A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 11:34, falten 10 dies perquè arribi Sant Jordi i avui en el nostre espai llibre segur, segur, seguríssim que la Rosa Nalluc ens farà recomanacions d'aquestes que probablement seran èxit de vendes o si més no ens serviran com a idees de regal per Sant Jordi. Rosa Nalluc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Entenc que la llibreria ven planeta de llibres ara que arriba Sant Jordi, eh?
Massa. Sí, planassa, eh?
No ens ho acabarem, això, no?
No ens ho acabarem. És un horror. Pensem que cada any ho farem millor i no ho fem millor perquè aquí hi ha molta llibre i és impossible vendre tant de llibre, però bé.
És impossible vendre tant de llibre, perquè entenc que les expectatives cada any són com bones, es vendrà tot, però després entenc que quan afirmes tan rotundament que és impossible...
Saps què passa? Per molt que siguin bones les expectatives,
sí.
Vull dir, aquí hi ha unes piles de llibres increïbles. O sigui, no
hi ha tants lectors.
Si no, saps? Ara jo estic al magatzem i això és... Bueno, ho veus i penses, uf, això toca el sostre.
Clar,
que no.
Falten lectors, entenc?
Falten lectors, eh? Falten compradors, vull dir...
O compradors de llibres, vaja.
Exacte, que vulgui regalar llibres, també, saps? Vull dir que
i mira que...
Esperem que la propera setmana sigui allò... Una empenta, sí.
Sí, perquè no sé si, si això passa que més enllà del dia de Sant Jordi, en què tots ens fa com il·lusió, no?, anar a comprar un llibre, tot plegat, regalar el llibre, si la setmana prèvia o les setmanes prèvies, o si no, potser els dies previs, ja es veu l'ambient, ja hi ha moviment per les llibreries, la gent ja s'avança, si són previsors d'alguna manera.
Sí, jo crec que sí. La setmana que ve suposo que serà, doncs, això, una setmana que la gent prefereix venir, mirar tranquil·lament el llibre, comprar-lo i pensar, bueno, saps? Vull dir, és una manera també d'avançar-se a unes cues impressionants i que hi ha gent que no li agrada.
Doncs vinga, anem a fer les recomanacions de sempre. Avui una mica, d'alguna manera, amb la mirada posada en aquest Sant Jordi. No sé, Rosana, si els llibreters, les llibreteres, ja teniu més o menys clar quins seran els èxits a venda d'aquest Sant Jordi o quins llibres segur estaran en aquest top 5 o top 5 que li diuen?
Més o menys sí, el que passa és que, a veure, ja saps que això sempre depèn d'aquell moment en què un, és igual, un presentador...
Sí, sí, una declaració i tot ho gira, eh?
Sí, i tot ho gira, eh? Però sí que sabem que, per exemple, el Xavier Bosch,
sí,
que ha escrit aquest 32 de març, una,
sí,
història situada a París... bueno, entre la Bàrbara, la seva àvia, la Margot, que és el gran personatge també, i bé, i el Roger, el fotògraf, que realment doncs està en el pis de la Bàrbara, seran un dels llibres que triomfarà aquest Sant Jordi. De fet, tots aquells que el vulguin veure, que és divendres a les 7 de la tarda ve el Foment,
sí,
per explicar
el Foment Vilanoví?
El Foment Vilanoví, per explicar el llibre i per signar ja una prèvia de Sant Jordi, perquè el dia de Sant Jordi, evidentment, estarà signant a Barcelona. Però aquest divendres ja el tindrem aquí, al Foment, per parlar-nos d'aquest 32 de març i per signar-nos tot allò que vulguem.
A quina hora, Rosana, saps?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, doncs prenguin nota, segur que hi haurà gent, Segur que hi haurà gent, perquè en Xavier Bosch ja fa anys que diem que és un escriptor que ven i que és seguit, però d'aquest llibre, te l'has pogut llegir, Rosana?
Jo estic a mitges.
I què tal?
Sí, la veritat, és el Xavier Bosch, Com una història, París, i per el que et deia, no? Jo, per mi, el gran personatge no és la Bàrbara, que és la neta, i és la que, doncs, que és la venedora de drets literaris, i que s'està al pis de l'àvia, que aquesta àvia ja està a la residència, això ho explica de seguida, però el gran personatge és aquesta àvia, la Mimi, Margot, que, bé, la veritat és que... ha estat tota la vida un gran personatge i ha sigut també una peça clau a l'educació i de la Barba.
En Xavier Bosch és un gran explicador d'històries.
Sí.
Jo crec que no només escrites, també orals, és a dir, a la ràdio, també és un gran explicador d'històries, també ho feia a la televisió. Sí. Sabem que té públic molt fidel, però és veritat que també té una lectura fàcil, eh? No és una lectura, oi, Rosana? No és una lectura gens complicada, malgrat que aquest llibre no és un llibre, diguem, no és curtet, eh?
No, no és curtet, no és curtet, és un 32 de març, amb... però la veritat és que també ho agraeixen els lectors, perquè diuen, bueno, com que escriu tan bé, ja em va bé, eh? I té 568 pàgines, s'ha de dir, però, que la lletra és d'aquelles llegidores, eh?
O sigui, còmodes, eh?
La lletra és molt còmoda. Sí. Per tant, sí que realment doncs, no és tan llarga. El que passa és que...
Bé, un llibre per gaudir, eh? Per passar una bona estona. Això, si el que t'agrada és que t'expliquin una bona història i una bonica història, aquest 32 de març de Xavier Bosch, que segur, seguríssim, serà un dels èxits de vendes d'aquest Sant Jordi. Què més, Rosana?
Sí. Evidentment, el dia de Sant Jordi, el Premi Sant Jordi és un dels llibres també més venut, i en aquest cas és la Gemma Ruiz, amb les nostres mares.
Sí, un altre periodista.
Un altre periodista, que aquesta que s'ha de dir també, que amb el llibre Argelagues també va vendre moltíssim, per exemple, després va fer Cala Welling, però en aquest cas les nostres mares doncs també apel·la a un públic, no?, que parla, evidentment, d'una saga de dones doncs que van ser, doncs, això, les nostres mares, eh? I realment també jo crec que serà un dels llibres... I després ve seguit per tots els altres premis de la nit de Santa Llúcia, eh?
Sí.
El premi Josep Pla, que és el de la Llei d'Hivern, de la Gemma Ventura, el París érem nosaltres, que és el premi Ramon Llull, que també és un altre periodista, l'Andreu Claret, eh?
Sí.
Que tu deies. Un vilanoví amb unes salvatges de cridar, que és el Roger Vintró, que és el de Premi Mercè Rodoreda, i després tindríem en poesia, que si no sempre ens oblidem de la poesia, que és d'un, diem-ne, una persona que viu a Vilafranca, per tant, el Premi Carles Ribas, del Jordi Llavina, que és Una llengua que crema. Jo diria que aquests en català seran molt
seguríssim venuts, uns dels grans venuts, eh? Tots aquests premis que s'atorguen, ja ho saben, a la nit de Santa Llúcia, i que quan arriba Sant Jordi, no, d'alguna manera revifen, eh? És a dir,
i torna. I després també, la veritat és que tenim un periodista que surt a TV3 cada dia, i per tant el Xavier Grasset, amb La pausa dels dies, no és una novel·la, però sí que és un dietari, i un dietari d'algú que a part de fer unes entrevistes molt ben preparades, que no, suposo que té un equip darrere també, que l'ajuda moltíssim, doncs té això, doncs uns relats així, molt petits, són una mena de dietari de vivències plaents, diu ell, i la veritat és que, doncs bé, ens parla absolutament, eh? Des de tot, eh? Des d'enciam en remull, untats de nou, reacció o el Liceu mai vist. I llavors ho divideix entre això, eh? Entre les estacions també. Eh? I la veritat, bueno...
Doncs títols que vagin apuntant, tots periodistes. Clar, algú podria preguntar, sí. Caram, aquests periodistes sí que tenen temps per escriure llibres. Estan sent molt prolífics, aquests periodistes. Eh?
Aquests periodistes estan sent molt prolífics, però la veritat és que sí que... Que vaja, alguna entrevista que se li ha fet al Grasset, al final penses, bueno, vols dir que dorm aquest senyor? I per què? Eh? Sempre està fent alguna cosa. I si vols acabar amb un altre periodista...
Vinga, va!
Aquesta, no la coneixem perquè... No la coneixem vol dir perquè mai s'ha donat a... Vull dir, la cara no és coneguda, és la Marta Rojals. La Marta Rojals és una gran novel·lista, també, ho hem de dir. Recordem, per exemple, Primavera, Estiu, etc.
Sí.
L'altra, El sembles per tothom. Però és una periodista que ara ens ha publicat una sèrie de, diguem-ne, doncs una mica... també el mateix que el Xavier Grasset, eh? Temes quotidians que ens afecten en el dia a dia. I llavors, bueno, són les reflexions de la Marta Rojals amb aquest No siguis pobre. Vull dir, un altre dels llibres que suposo que et demanaran. Bé, ja és menys... La veritat és que és més coneguda com a... Per nosaltres, eh? Molt coneguda com a periodista de digital,
sí.
Però és més coneguda com a novel·lista. Per tant, sabem que... Perquè tampoc encara no se n'ha fet gaire publicitat perquè és bastant recent.
Vale, doncs apuntem Marta Rojals amb aquest No siguis pobre, una periodista més que se suma en aquesta llista de periodistes que també escriuen, que fan llibres, que cada vegada són més, o només aquí a Catalunya, eh? Els tenim repartits arreu d'Espanya, eh? També de periodistes que quan arriben aquestes dates tots presenten també els seus llibres.
Sí, però això ja... Bueno, ja no en parlo perquè n'hi ha tants.
N'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. Ens quedem amb aquests, amb en Xavier Bosch, amb la Gemma Ruiz, amb en Xavier Grasset, amb la Marta Rojals i, per descomptat, a tots amb aquests títols també que van sortir premiats de la nit de Santa Llúcia, tots aquests premis que segur també seran uns supervendes aquest Sant Jordi que arriba en 10 dies. Què més? Rosana, alguna recomanació més? Vinga.
Doncs... evidentment, amb novel·la policiaca
sí.
Hi ha dues autores que copen la llista, diguéssim. Una és la Redondo, con
sí.
Diluvio. El que passa és que aquesta ja ve, diguéssim, del Nadal. O sigui,
sí.
L'arrastrem des del Nadal. Els editors sempre diuen, no ha passat un Sant Jordi. Què vol dir? Que molta gent compra el llibre per Sant Jordi, cosa que no ha fet el Nadal, perquè el Nadal ha regalat una altra cosa, no? Però en canvi, doncs, es decidirà ara per Sant Jordi. Antes del Diluvio és una novel·la policiaca situada a Bilbao, entre Escòcia i Bilbao, però la veritat és que bé, és molt amena. Vull dir, el que passa...
Esperando el Diluvio, o Antes del Diluvio. Esperando el Diluvio.
Esperando el Diluvio,
això,
perdona.
Esperando el Diluvio,
perdona.
Sí, de la Dolores Redondo, eh?
Ja veus que la memòria ara ja...
Bueno,
ja
cap problema, mirar, cap problema.
Diluvio, I després una altra que serà també una de les sensacions, diguéssim, una de les novetats és... L'Àngel de la Ciutat, o L'Àngel de la Ciutat, perquè s'acaba de publicar també en català, de l'Eva García Sáenz d'Urturi. És una història curteta, és una història del Kraken, un personatge que ja coneixíem d'altres novel·les de l'Eva, però que sí que s'ha de reconèixer que ella, en un moment donat, ens dona una pista perquè aquells que no hagin llegit cap novel·la d'ella,
sí?
Puguin reconèixer el personatge i sàpiguen de què està parlant, de què li ha passat en el passat. I aquest Àngel...
L'Àngel de la Ciutat.
Bé, és un, ja us dic, una història a Venècia, del Kraken, bibliòfils, la seva mare també pel mig, en una mare que realment només ha tingut contacte una vegada perquè representava que estava morta, tot un misteri. I torna a ser una novel·la, doncs això, que es llegeix amb un tres i no res.
Per tant, una novel·la, aquestes novel·les negres, que ja
negres,
saben que,
sí,
que hi ha un públic molt fidel
a
aquest tipus de novel·la, doncs una alternativa, una bona opció de regal seria aquest, L'Àngel de la Ciutat, que et poden trobar també en català, d'Eva García Sáenz de Urturi, que és una novel·lista coneguda ja, ha fet molts llibres de l'estil i té també un públic molt fidel i molt seguidor.
També el Jussi ja és un dels autors que a nosaltres ens està notant, el Jussi Adler Olsen, que el vam tenir aquí a la llibreria fa uns
sí,
dies.
Sí, com va anar? Com va anar?
Bueno, doncs vam quedar encantats del Jussi. Vull dir que tothom no volia marxar i la veritat és que ha sigut una de les presentacions que la gent ha vingut a dir, escolta'm, em va encantar, perquè en aquell moment no t'ho podien dir, no? I llavors, bueno... va ser, clar, diferent, perquè hi havia molta gent que no havia llegit el llibre i ell va decidir que feia un altre tipus i com que era en anglès, l'editora que va venir, doncs, l'editora ens va traduir al català i anàvem fent preguntes i respostes, el públic també va poder preguntar el que volia i bé, i després, doncs, és un home superamable, encantador i es va estar esperant fins que tothom es fes la selfie i li signés el llibre.
Que bé.
Fantàstic. Per això aquest cloruro de sodio, per aquells que no han llegit això, també tenen pistes de qui és el personatge central i qui són el seu equip, que la veritat és que són com a molt graciosos.
Doncs prenguin nota d'un altre títol. Què més, Rosana?
Pues bé, els nostres recomanats.
Vinga, va.
Aquell que no s'hagi llegit encara, la Maggie O'Farrell, que agafi El retrat del matrimoni o Retrato de casada en castellà de la Maggie O'Farrell, o bé amb l'altre editorial o amb Esteroide, perquè quedarà encantat. La història, evidentment, novel·lada. És una novel·la en la que agafa un personatge històric que sí va existir, que era la Lucrecia de Medici, filla dels condes de Medici, a Florència, i que, bé, una nena diferent des de molt jove, que li agrada molt pintar, li agraden les arts, que és molt intuïtiva, molt sensible, etc. i que, bé, quan ja no pot retrasar només la seva aia, diguéssim, la seva, la persona que l'ha cuidat sempre, doncs, clar, és evident que als 15 li havia d'haver vingut la regla i, per tant, la casen. La casen en substitució de la seva germana amb el comte de Ferrara, i aquí comença la història, perquè, bé, hi ha tota una història en la que també hi ha una intriga, perquè, doncs, ella està convençuda de que la vol matar. Bé, ella hi acaba la història, la Maggie O'Farrell fa la seva història, és una novel·la i per tant ho acaba com una novel·la, no com el que va passar en la història, però és una novel·la excel·lent, amb molt de detall, amb moltes sensacions.
D'aquelles que quan no saps què regalar és èxit segur?
És èxit segur, per la gent que li agradi això llegir, però no llegir un best-seller així que vagi molt ràpid, no és que vagi ràpid, tu vas ràpid perquè vols saber què està passant, no? O què li passa. I sí, com que va endavant i enrere, t'està explicant un capítol de davant, un capítol de darrere, que evidentment posa la data i, per tant, no et pots perdre de cap de les maneres, doncs també, bé, estàs allà que no pots deixar.
Doncs prenguin nota, El retrat de matrimoni de Maggie O'Farrell, un llibre d'aquests que serà un encert, perquè moltes vegades passa, que arriba Sant Jordi i vull regalar un llibre, diu, ara no sé quin llibre regalar, i a més entres a la llibreria i està tan plena com vius, i encara se't fa més difícil,
Sí, però la veritat és que suposo que totes les llibreries tenim un panel en què hi ha els recomanats.
Queda clar.
Sí, perquè si no, també són dies que si no, tampoc no tens. El que passa és que, esclar, n'hi ha per tots. O sigui, dels que llegeixen més i les que llegeixen
queda
més.
Clar. Queda
I
clar.
I el que vulgui també una novel·la així, entretinguda, i que parla d'un... Bueno, és un autor francès, el Pierre Lemaitre, que ja en vam parlar un dia, que ha escrit en català El gran món, es diu, en castellà El ancho mundo, del Pierre Lemaitre, ens situa a Beirut, una família, una família molt especial, que després dos personatges aniran cap a França, i un altre, el que està dedicat a la novel·la, que és l'Etienne, anirà cap a Indochina. I aquí també ell fa una crítica sobre el paper de França a Indochina, que és un paper que no, diguéssim, que no, els francesos encara no han volgut reconèixer el seu paper llardós a Indochina. I, per tant, aquesta novel·la doncs destapa això i continuarà, perquè el Pierre Lemaitre ja diu que ell continuarà, malgrat que aquí a la història doncs ens parla doncs d'una sèrie de personatges tot de la família, que continuarà amb aquesta història de la família, però que la veritat és que és... un llibre per enamorar-se, també.
Doncs prenguin nota, un altre llibre que serà segon encert, Pierre Lemaitre, El gran món, El ancho mundo, si el volen regalar en castellà. Més o menys, la gent quan ve a comprar aquí, tria abans el català que el castellà, o com va la cosa?
Si és traducció, moltes vegades el català, però cada vegada més la gent mira qui l'ha traduït o en què se l'ha llegit. O què se l'han llegit.
D'acord.
O sigui, si coneixes l'autor, no? Bé, jo sóc una d'aquestes, que si he llegit l'autor o autora en català o en castellà, haig de continuar en aquesta llengua.
D'acord.
No puc canviar, perquè no em sona res. És una tonteria, perquè és un altre llibre, però mira, em passa, I m'ha passat.
Bé, una mica és com quan coneixes algú i no el coneixes parlant un idioma o amb un altre, i després et costa molt canviar, no?
Doncs em passa el mateix amb els llibres, saps? Si he llegit, veus, la Maggie O'Farrell, per exemple, l'he llegit sempre en castellà, perquè va començar només en castellà, i llavors...
Ara ja no saps canviar.
No puc canviar, saps? Vull dir, perquè no em sona ella en català. I en canvi, evidentment, no se m'acut que la Marta Rojals, per exemple, ja que és catalana, evidentment ho llegeixo en català. Tot
clar.
El que és català ho llegeixo en català. Però, clar, segons qui, doncs l'has conegut en castellà i mira, és com aquelles coneixences, no?, que tu dius.
I entenc això. Que, d'altra banda, també un llibre amb una molt bona traducció és garantia també d'èxit, i al contrari, una mala traducció es pot carregar un llibre,
Exactament, i llavors per això cada vegada més la gent s'ho mira, és a dir, mira a veure què està comprant, saps? Vull dir, perquè miren a veure si realment el vocabulari és un vocabulari fàcil, és un vocabulari que se diu, de fet, això ara ja quasi que no passa, Vull dir, perquè diem-ne que si és un llibre, que és un best-seller, el que no pots fer és, saps, un vocabulari fabre.
Clar.
No, perquè llavors no entens res, la gent no entén res, i llavors no es fa fàcil de llegir.
Clar, clar, clar.
No, no és que no s'entengui, és que no es fa fàcil.
Fa feixuga la, la lectura, no? I aleshores, clar, per, el llibre per qualitat, sens dubte, sí, sí, sí. La història per qualitat. Ens dona temps per alguna recomanació més, Rosana?
Mira, doncs una de novetat. Una
Vinga.
Novetat que és, també està en català i en castellà. En català es diu La Malnada, de Beatrice Salvioni. En castellà, La Malnacida. Uh-huh. En castellà l'edita Lumen i en català, com no havia de ser, el Periscopi. I com que, a veure, és una novel·la ambientada a la dictadura de Mussolini, està traduïda pel Pau Vidal, és a dir, èxit assegurat de traducció.
El que dèiem, eh?
El que dèiem, eh? Es parla de l'any 36, dues nenes de 12 anys, estan en aquest moment, quan comença, estan com en xoc. Són dues nenes que miren d'amagar el cos d'un home que s'acaba de morir. I la Francesca és qui ens explica la història. Ella és una filla d'una família de classe mitjana, i cada dia ella en veia una nena, així en plan una mica més salvatge, que jugava amb altres nens al riu, descalça, allò amb les cuixes esgarrinxades, o sigui que vivia la vida, Però el magnetisme que desprenia, doncs fa que la Francesca vulgui ser una amiga, i al final, doncs, malgrat que totes les males llengües diuen que li diuen malnada amb aquesta nena, doncs ella hi voldrà ser amiga. I a partir d'aquí tenim, doncs, això, una novel·la sobre l'amistat, sobre dues nenes que rebel·laran contra tot i contra, sobretot contra la injustícia.
Doncs vinga, prenguin nota d'aquesta novetat, La Malnada, de Beatrice Salvini, que no sé si també és que coincideix, no?, que quan arriba Sant Jordi hi ha moltes novetats, si més no, les setmanes abans ho noteu també molt, això,
Sí, molt. Vull dir, tenim el Petros Markaris, que acaba de sortir també, vull dir, com a novel·la policiaca, que ja és per als lectors aquells que, saps? Vull
sí.
Dir, és que el Sierra Fabra, que n'ha tret dos, una no, dos, diferents, saps? Vull dir que, clar, és un...
És una bogeria, novetat, el que deies, eh? Una bogeria.
Una bogeria de novetats.
Clar, perquè entenc que canvia molt treure un llibre, és a dir, el volum de vendes de qualsevol d'aquestes novetats, si no fos en dates prèvies a Sant Jordi, canviaria?
Sí, però també s'ha de dir, que, bé, la meva opinió, que com que hi ha tanta oferta, molts llibres passen desapercebuts.
Clar.
Llavors, com que ho traiem tot per Sant Jordi, si ho traiéssim el juliol, per exemple, o l'agost, que la gent també volta i que també vol llegir, etc., tindrien un èxit assegurat, però ara és a veure qui fa més, saps?
Vull dir,
llavors, clar, moltes, molt, moltes...
Embogim una mica, no? I és tot ara, i clar, no sí. Donem a l'abast, el que dèiem, Falten lectors i fins i tot falten compradors de llibres,
Exacte, i llavors, clar, totes les editorials aposten per una sèrie de títols, i llavors, clar, novel·les que tu dius, home, és que està molt ben escrita, que valdria molt la pena, etc., doncs es queda en un segon pla i no funciona el que...
És aquell debat etern, no?, entre el sector dels llibreters, no?, de si faria falta, seria interessant un Sant Jordi o algun tipus de celebració cap a l'estiu, no?, o en altra època de l'any, no?
No, més que celebració, vull dir, que recordessin que també la gent vol d'altres èpoques de l'any i també és bo deixar algun d'aquests èxits, no?, per més endavant, perquè és que, clar, si no, vull dir, es tapen de l'un a l'altre. És a dir, si tu tens tantes novel·les, clar, no te'n compraràs un, saps? Vull dir, si et compres el Xavier Bosch, és difícil que et compris el Xavier Bosch, la Malnada, el Sierra Fabra, vull dir...
Que també passa que hi ha gent que per Sant Jordi fa com la gran compra de llibres per tot l'any, una mica, no?
Bueno, sí, però els que fan això normalment ja ho fan abans, saps?
D'acord.
Per Sant Jordi, perquè no... Són molt compradors. Jo crec que això també ha canviat una mica, saps? Vull dir, un es compra el llibre que vol i això sí. És una festa per tots.
És una festa preciosa i aquest any cada any hi ha una polèmica vinculada a Sant Jordi. Cada any té que haver una polèmica. Aquest any és que cau en diumenge.
Exacte, aquest any és la
com
polèmica.
Com si fos renou, perquè cada X anys cau en diumenge.
Exacte, però bueno, però hi ha d'haver una polèmica, no? I a més, bueno, és un partit de futbol, vull dir...
També, també.
De tot és polèmica i tu dius, bé...
Que us afecta que sigui diumenge? A vosaltres us afecta?
Sí que ens afecta.
Sí?
Sí, sí. És és, no es fa tant de festa, eh? S'ha de reconèixer. Aquella festa de dir, vas a buscar els nens al col·le, surts, vas a comprar llibre, tota la família i tot això...
Ai. Es perd una mica aquesta essència, no?
Ah, exacte, es perd l'essència, eh?
Sí, és que Sant Jordi té aquesta característica, no?, de que no és festiu, però ho vivim una mica gairebé com sento, no? És a dir, la gent fa la seva rutina diària, però aquell dia sempre és una cosa especial. Clar, si cau un diumenge ja no ho vivim igual.
És un dia especial, vull dir, saps allò que la gent està moltes hores al carrer perquè és un dia especial, eh? I en canvi en diumenge, ja sabem que ens agrada fer el diumenge a la tarda, sembla que, saps?
Sí.
Que només hi hagi un sofà...
I si hi ha partit de futbol, ja malament, no? Clar, és que la
que faci bon dia, no? I que això...
Diguem que la competència, és a dir, que sigui diumenge, no? I si ja fa bon sol o bon temps i a sobre hi ha futbol, us ho posa molt difícil,
eh? Bueno, us ho posa molt difícil, eh? Perquè hi ha la platja, el vermut, el no sé què, saps? Vull dir que...
Vinga, doncs, promovem des d'aquí, si us plau, que encara que sigui diumenge, no oblidem que és Sant Jordi, que sortim al carrer, que trepitgem llibreries i que comprem llibres, sobretot.
Això.
I després que els llegim.
Ah, molt bé, i ho podem comentar tots plegats, eh?
Això mateix. Rosana, bueno, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé Sant Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens retrobem passat Sant Jordi. Adéu-siau.
Adéu.
I fins aquí, posem el punt i final i tornem demà, que acabin de passar molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.